Els camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, a missa Radio Clara, a l'emissora Lliure Llibertària de València, al 104.4 de l'FM. Bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música.
Assassine, sautez son cœur, battez soudain. Oh, ah, si l'amour prenait racine, j'en planterai dans mon jardin. J'en planterai le long des routes, j'en mettrai pour tous et pour toutes. J'en mettrai assez pour chacun, et je resterai aux écoutes, attendant qu'il passe à quelqu'un. Oh, le long des routes, j'en mettrai assez pour chacun. Les garçons cueillent la plante, les filles souriraient mieux. Avec une douce brûlante, les doigts unis, la voix tremblante. Ils s'embrasseraient sur les yeux. Sans cueillir la plante, les filles souriraient mieux. Ah, si l'amour prenait racine, j'en planterai dans mon jardin. Pour que ma petite voisine, respirant la fleur assassine, sentit son cœur battre soudain. Oh, ah, si l'amour prenait racine, j'en planterai dans mon jardin.
La meravellosa veu de Anne-Sophie von Otter, una de les grans dives de la música lírica del segle XX, sueca, per cert, nascuda en Estocolm, i que encara que és mezzo-soprano, en aquest cas canta amb to de soprano pràcticament, o sense pràcticament, hem escoltat un parell de peces curioses. I ara després explicaré per què. La primera es diu Ronde d'amour, ah, si l'amour prenait. I la segona, La lune paresseuse dans un rayon de crépuscule. Són dues peces d'una música, una música en el sentit de dona que fa música, que està absolutament oblidada o quasi, i que, malgrat tot, va ser la primera dona que es va guanyar la vida sent una autèntica superstar en concerts i en recitals en el seu moment. De fet, encara que sembli que sols Elvis Presley i companyia, i a partir d'ahir varen existir els clubs de fans, la cosa no és aixina. La primera persona que va tindre clubs de fans va ser la persona de la qual anem a parlar avui. S'anomena Cécile Chaminade i és una compositora que va néixer en París el 8 d'agost de 1857 i va morir el 13 d'abril de 1944, és a dir, uns 70 anys. Tampoc són tants.
Petite crâne de Diane, courant le cerf, l'œil doté d'une cabale qui détale dans le désert. Autour de sa taille, serrée comme brille, son corps si noir reluisait comme une cuirasse, clair glace, vivant un miroir. Elle a mis prise en ton farouche et sa bouche, rose clairon, son œil est une brève affaire. Des bizarres plissaient, plissaient le fond. Contre la dalle, ça s'en alle fièvreusement. Elle attendait impatiente, défiante son jeune amant. Il ne viendra pas songer d'elle, la fidèle, il est trop tard. Elle tenait dans sa main blanche, pâle manche, sans fin poignard. Qu'elle était troublée, troublée, inquiète, la fillette du vieux Pedro. Elle avait mis sur son oreille, si fermeille, son prénom. Si vous me croyez, mes niames, tant
dit que votre âge fleuronne dans sa plus verte nouveauté. Cueillez, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur de vieillesse.
Sombrero, quelle était mutine, mignonne, mignonne, allons voir si la rose, et l'anneau d'argent, le cher anneau d'argent. Estes tres cançonnetes, i ho dic en tota la intenció amb el diminutiu, són part de l'obra d'aquesta compositora que esta sèrie de peces les va fer perquè tenia que guanyar-se la vida. I era una persona que en el que s'anomenava música de saló, en l'època aquella, en la Belle Époque, que se diu, tenia un èxit, ja vas dir, inenarrable. Cécile-Louis Cheminat, que com hem dit va néixer en l'any 57, ja va sorprendre a Georges Bizet, un jove Georges Bizet, que coneixia els seus pares, el seu pare per cert era banquer, i no li feia gens de gràcia les inclinacions artístiques de la seva filla, raó per la qual mai va estudiar de manera reglada, és a dir, en el conservatori, sinó que va rebre classes particulars gràcies tant a la pressió de Bizet com a la de la seva dona, que era una persona burgesa també, però il·lustrada, i que estava molt contenta del fet de que la seva filla tinguera aquesta sèrie de qualitats. Doncs bé, aquesta persona va ser Cécile-Louis Cheminat, una xiqueta en aquell moment de 8 anys, que segons va anar creixent també musicalment. I a poc va anar composant coses de més entitat. La veritat és que les peces que heu escoltat són segurament de les darreres que composava, perquè en morir son pare va tindre que dedicar-se professionalment, cosa insòlita en l'època per a una dona, a interpretar i a fer recitals i a fer concerts. I de fet, per exemple, la reina Victòria va ser una gran admiradora seua, Victòria la d'Anglaterra, òbviament, per a poder guanyar-se la vida, perquè son pare sembla que les darreres jugades bancaris que va fer no li van llegir molt bé i va deixar la seva família, és a dir, a sa mare i a la mateixa Cecil, en una situació econòmica compromesa. Però no se dedicava només a aquestes coses, sobretot inicialment, sinó que també era capaç de composar un grapat enorme de peces, entre les quals n'hi ha òperes, ballets, concerts, peces de cambra, peces per a orquestra. Té un catàleg d'aproximadament unes 400 peces. Una fecunditat productora musical enorme que la Seminal va tindre que recloure en aquest tipus de cançó lleugera i amable per a poder guanyar-se la vida, però que ara veurem que no sols això era el que ella composava.
Thank you.
No crec que es puga dir que aquest concertino per a flauta i orquestra, interpretat en aquest cas per el conegudíssim flautista James Galway, nord-americà, opus 140 de l'obra de Seminade, se puga catalogar com una obra menor. De fet, és una de les obres pedra de toc per als flautistes, que té una sèrie de dificultats tècniques i de complexitats harmòniques que no són precisament les cançons amables que escoltàvem al començament. De fet, és que en els últims temps, sobretot de la seva vida, son pare ja va anar acceptant i fins i tot es trobava orgullós de les qualitats de la seva filla. I així ella es va dedicar a composar el que se podria dir, segons els músics de l'època, la catalogaven com a de música seriosa, perquè, clar, l'altre que va fer les altres cançons per a soprano i piano o un petit grup de cambra, això era com una música menor. Estem davant d'un cas típic de masclisme dintre del món de la música, una circumstància que lamentablement no és ni insòlita ni s'ha acabat encara. És un cas en el que la situació de les dones en el món de la música estan absolutament com subordinades. Seminade escrivia la seva música per als seus contemporànies, per a les dones afeccionades a la música, per a que pogueren tocar una música adequada per a elles, pianistes i cantants d'un nivell mitjà, que estaven en una sala i es reunien per escoltar música, cosa que no sé si avui es fa massa, no? I que potser estem davant d'un cas de llenguatge femení incomprès per el grup humà que ha detentat el poder cultural durant segles. Així com Virginia Woolf reclamava per a les dones creadores una habitació pròpia, Seminade en el camp musical segurament la va tindre, i això li va costar que sempre posaren en entredit la seva originalitat. Tots els crítics traten de trobar el compositor al qual s'assemblen qualsevol peça, el seu pes específic. Les seves peces són qualificades de lleugeres o su paper innovador, quan tals coses mai són cercades en compositors barons. Se busquen mestres antecedents, no semblants. La lleugeresa en ells és gràcia, la falta d'innovació és per a ells acertada utilització dels recursos tradicionals. Seminade era una dona en un món creatiu d'homes. Un músic arribà a dir d'ella, i no se sap molt bé això com agarrar-ho, que no era dona que composava, sinó un compositor que era dona. Bé, anem doncs a escoltar una altra d'aixes peces de música seriosa que va composar la Cécile Seminade. Se trata de un concert per a piano i orquestra, el Concertzug Opus 40, composat l'any 1890. La peça ha estat interpretada per la pianista Rosario Marciano amb l'orquestra de Radio Luxemburgo i el director Luis de Fomo. I per acabar, i segurament completarem amb alguna peça menuda, anem a escoltar una obra que s'anomena Tema i variacions per a piano, interpretada per el pianista Marc-André Amelin en Amsterdam en 1998.
Thank you.
Com a anècdota, jo crec que paga la pena comentar un fet. En el disc en el que Anne-Sophie Bonnotter cantava les cançons que vos hem posat al començament, evidentment Anne-Sophie Bonnotter és una gran superstar de la música clàssica, de la música seriosa, i el disc s'anomena Chanson d'amour i està en la portada, en grans lletres, amb una enorme fotografia de l'Anne-Sophie Bonnotter i cap esment a la compositora. Sols en la part de darrere, òbviament, quan apareixen les peces, s'esmenta el seu nom, en lletra menuda i sense com donar-li massa importància. Intencionat, inèrcies, masclisme. Pura i simplement. Anne-Sophie Bonnotter és també dona, evidentment, però ja ha rebassat des del punt de vista comercial l'aspecte que no té de comercialitat una persona com la Cécile Cheminade, i per tant no es mereixia figurar en la portada del disc. Bé, doncs per acabar anem a posar algunes peces per a piano escrites per, evidentment, Cécile Louise Cheminade, i que el pianista Peter Jacobs va gravar en un parell de volums una sèrie d'obres triades per a piano de la nostra homenatjada d'avui.
autrefois, et un aria del ballet Carliroé, un ballet que va tindre un enorme èxit i va representar un grapat de mesos en França, són les dues peces que heu escoltat per acabar aquest programa d'avui dedicat a Cécile Chaminade.
Sabeu que esteu a Ràdio Clara i que podeu escoltar aquest programa els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes en repetició a les 11 i mitja de la nit. També se pot escoltar en streaming en la web de Ràdio Clara i també, evidentment, en la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on podeu baixar-vos tant el programa en format MP3 com llegir els petits comentaris i anar als enllaços que pose per a ampliar la informació d'aquell que tinga interès en la música d'aquesta personeta. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.